Hola! Bona tarda, estem aquí al mig de la granja amb tots aquests animalons que ens acompanyen. Bé, avui començaré jo, l'Eugènia, a parlar. D'on venen algunes paraules o símbols que solen veure dia a dia i no fem cas perquè sempre hi són i no sabem per què hi són i què volen dir? Bé, també poden ser símbols, poden ser exclamacions, poden ser números... Bueno, començarem per les lletres YKK que hi ha a moltes cremalleres. Us hi heu fixat que moltes cremalleres tenen lletres?
No.
La veritat és que no.
Ah, no, no. Segur? No. Ah, doncs pues, de veritat, fixeu-vos que moltes cremalleres de les vostres jaquetes o jerseis que porten...
Sí, sí, totes, totes.
Totes fixat? No, sí. Totes no, però la majoria. Doncs aquestes són les sigles d'un fabricant japonès que es diu, a veure si ho direm bé, Yoshida Kojo Kabushiki Kaisha.
Bé,
bueno, això, en realitat...
Yomoyo Chichi Kuchi Kuchi Chichi
Kaisha. Yoshida, que és la Y,
Yoshida,
Kojo, que és una K, i l'altra K és Kabushiki Kaisha.
Kabushiki Kaisha.
Sí. Bueno, això es podria traduir com Yoshida Societat Anònima. Doncs, bueno, això és una empresa aquesta de es va crear el 1934 per Tadao Yoshida. És una fàbrica de cremalleres i els seus components, fermalls, metàl·lics, botons, cintes, cordons. Aquest home té el 90% del mercat de les cremalleres. Ah. Actualment, actualment, o sigui que déu-n'hi-do. Té més de 115 seus en 72 països. A Barcelona hi ha una seu i des de l'any 1970 tenim una sucursal a Catalunya i a Tortosa la fàbrica. O sigui, perquè vosaltres veieu que aquest home és molt important. Bueno, això és una de les coses. Fixeu-s'hi, a partir d'ara.
Sí, sí, i tant.
Fixeu-s'hi. Bueno, curiosament us he de dir que la... Curiosament us he de dir que les inicials dels noms de les meves filles es diuen YKK. Amb la qual amb les nenes sempre portàvem una mica de...
Clar.
Amb això de la cremallera. Mira,
cremallera.
La cremallera és teva, filler.
Bé, bueno, passem a una altra cosa. La butxaqueta dels pantalons de texans que hi ha al costat, bueno, això potser sí que ho sabeu, que és més corrent.
La butxaqueta que abans hi podies posar monedes i que ara no hi pots posar quasi, no hi pots posar ni els dits.
Exacte, que a vegades són molt petites ara, sí, que ja no serveixen per
les
res.
Les han fotudes molt petites.
Doncs, bueno, ara potser és una cosa estètica, depèn de quin pantaló, perquè efectivament no pots ficar-hi res, però inicialment el senyor Levis,
Strauss.
No diem marques.
Sí, Levis Strauss.
Aquesta butxaca la va fer perquè, bueno, que ja sabeu, inicialment aquests pantalons es van fer per la gent treballadora, perquè eren molt durs, estaven la tela molt dura i tal. I com que la gent, aquests treballadors, pues, tenien feines, pues, no sé, de camp o de terra i tal, doncs aquesta butxaqueta la va idear el senyor Levis per posar el rellotge. Perquè si us hi posa abans, en aquella època els rellotges, pues, eren rellotges amb cadena, anaven sueltos por ahí, normalment es posaven en els... no sé, en els butxaques de les americanes o les armilles,
sí,
i tal,
sí, devien caure.
Devien caure treballant i va idear això que era la mida una mica més del rellotge,
just del rellotge.
Bueno, doncs això és una de les causes de per què és aquesta cremallera.
Molt bé, ja tenim dues coses.
Dues coses.
La cremallera
i els fermalls també. Ai, els fermalls. El rebló.
Què és el
rebló? Perquè jo he hagut de buscar.
Què és el rebló?
Què és el remache del pantalón? Ah. És el rebló.
En català.
Que sembleu
burros.
Sisplau, el rebló dels pantalons, els reblons, es van posar també perquè siguessin més forts i no es trenquessin. Perquè ficar les mans a les butxaques i tot això, fixeu-vos que totes les butxaques d'aquests pantalons tenen reblons a tot arreu.
Bueno, o sigui, no em toquis els reblons
perquè siguin més forts i resistents.
Eh?
Molt bé. Això és història, és història.
Molt interessant, estem, molt interessant.
Estem aprenent la història del pantaló texà.
No, diverses coses. Ara una altra.
Ara el senyor Lois.
Ara parlarem del biquini, però no el biquini de roba, sinó el biquini de menjar. Vosaltres sabeu que biquini...
Boníssim.
Teniu gana, quina gana ara.
Hi ha un triquini també, amb ou a sobre.
Això s'ha inventat a alguns llocs. Però sí. Vosaltres sabeu el biquini, que només això només ho diem aquí. A Catalunya.
Sí, perquè el resto d'Espanya...
Sí, el resto d'Espanya tu deus un biquini i pensen en...
Sándwich jamón queso.
Exactament. Plancha. És un sándwich mixto. Mixto, a veces. Mixto. Però mixto també pot ser mixto de moltes coses.
Claro,
però,
bueno. De sobrassada i queso.
Exactamente.
O de chorizo i queso.
Però el biquini...
O de pisto.
De pisto.
De pisto.
Visto no visto.
De pisto i botifarra.
Bueno.
Per què es diu biquini? Vosaltres ho sabeu? Doncs
pues no,
saber.
No, perquè doncs ha, no,
perquè són
vosaltres
dos peces.
Ja teniu una edat. Teniu
hi ha dos
una
peces
edat.
A dins.
Potser la gent jove no ho sap, però nosaltres ho hauríem de saber, que jo tampoc
què
ho sabia.
Doncs ho sabrem ara.
Què collons té que sàpiga la gent jove?
Ah, doncs m'agrada molt que no ara. Sapigueu, perquè així us ho puc explicar jo.
Ens tens amatents.
Doncs no té res a veure, evidentment, no té res a veure amb la roba peça de bany. Que això és una altra història i també es diu biquini, però ja parlarem un altre dia.
Vale.
Això ve perquè a la sala biquini, que de la Diagonal, que es va inaugurar el 1953...
Oh.
Tenia una zona a l'aire lliure,
sí.
Tenia un minigolf,
sí.
I un entrepà típic
que
imitava el croque monsieur francès, que és un entrepà
calent,
formatge.
Que és boníssim, el croque monsieur.
El croque monsieur,
ara...
Croc. És
boníssim. Doncs aquest entrepà, pues, que la feien a la sala biquini, doncs es va fer molt popular. I llavors la gent pues, anava allà i bueno, en principi sembla que aquest nom... croque monsieur o com i tal, pues no els hi semblava bé i bueno, li deien l'entrepà de la casa, que era aquest molt típic.
L'entrepain de la maison.
I això se'n va anar estenent pels altres bars, que quan anaven als altres llocs deien, pues porta'm un entrepà com aquests que fan el biquini. Igual que els que fan el biquini, com el biquini. I es van anar introduint en els bars com a nom popular d'un biquini. Ja directament.
Molt
bé. Què us sembla això?
Pues molt interessant, no ho sabíem. Sí, és veritat.
Com si jo fos el camarer, pregunta.
Portem un biquini.
¿Qué me dice, señora? ¿Biquini qué cojones?
Pues un sándwich mixto.
Un sándwich mixto, esto qué cojones.
Y calent, si us plau.
Aquí solo hay el mismo bocata que la madre.
O chorizo.
Con mayonesa.
Bé, pues això, així sabeu ja que mica en mica pues això, el biquini es va dir així.
Molt bé.
Per això, eh?
Molt bé, molt bé.
Bé, ara una altra paraula. Sabeu d'on ve la paraula guiri?
Guiri,
bueno, no. Sabeu què vol dir? Bueno,
sí.
Almenys sí. Com l'utilitzem.
No? Com l'utilitzem.
Guiripolles.
Sí, de fet, nosaltres l'utilitzem per definir que algú que és estranger, turista, sigui europeu o americà. Segons el diccionari real de
l'Acadèmia Espanyola, de la llengua,
guiri és un apòcop de l'eusquera, que vol dir, bueno, que es diu guiristino o cristino, que era el nom amb el que els carlistes designaven els partidaris de la reina Cristina i els liberals.
Carai.
Utilitzar aquesta paraula per designar el turista podria venir d'aquí o de guirigai, que és una paraula que identifica llenguatge fosc o difícil d'entendre, com el que parlen els guiris.
Carai.
Difícil d'entendre.
I no els entens.
Exacte.
Estic tenint tanta informació...
Pues mira.
Que et col·lapses.
Quin col·lapse...
Doncs aquesta paraula, doncs, bueno, pues ara ho enteneu per què li diem guiri, perquè no els tarda és què dice? Pues és un guiri, no?
Sí.
Què més? De totes maneres, diu, segons l'escriptor Joan Goytisolo, ell diu que, bueno, creu que guiri podria venir del turc giur, que vol dir infidel o estranger. O sigui,
infidel religiosament.
Fidel o estranger, sí. I llavors estranger, guiri, doncs un turista.
Algú
no?
Infidel aquí a la sala?
Bé. Bueno, ara tinc una altra paraula que també pot caber de l'àrab. És el guai.
Guai.
Ah, que guai, no?
Guai del Paraguai.
Ai, que guai.
Hòstia, això m'interessa.
Ara el jovent sempre ho diuen.
Eh?
El jovent que ho diu molt.
Que guai.
Que guai.
Que es fa servir.
Sí, sí.
Més de 50.
Fa molts anys. Es va introduir als anys 60, en principi significa algú que és de bona qualitat. Això significaria en la paraula àrab, que és guais.
High quality.
High quality. Algú bo. També en aquella època teníem altres paraules com debuten, yupi, flipar, etc. Per exemple, el yupi venia pues, una mica de, que ve de l'anglès, escrit amb dos es i tal, que són joves de classe mitja-alta, als anys 80, un yupi. ¿Vale? Flipar, pues, això de què ve? Pues, això ve de pues, això que al·lucines i tal, no? Que ve també del verb flip, un flip que és tirar un objecte en l'aire, com quan tires una moneda en l'aire i dona voltes i, i flip, es flipa, no? Perquè et dones voltes, pues, bueno, flipar ve d'aquí. Què us sembla això?
Molt interessant.
Estic aprenent.
Estem aprenent.
Bueno,
pues, jo ara ja arribem a l'última cosa.
Vale.
Aquesta. En el DNI vosaltres teniu una lletra, no?
Sí,
sí.
I sabeu com apareix aquesta lletra en el
vostre
DNI? No,
sempre m'ha interessat saber-ho.
Ah, doncs és molt interessant, eh? El que passa que aquí es fa difícil d'explicar perquè haureu de fer una divisió que l'haureu de fer a sobre paper.
A casa.
Sobre paper.
Ah.
Sí.
Vinga, Puri, dividi.
Jo us explico.
Divide-te.
No, després ho mirem.
Vale.
No cal que dividiu ara.
Digues.
Bueno, si sabeu el número de DNI, podeu anar dividint.
Jo me'l sé, aquesta tarda no me l'he sabut, però ara ja me l'he après.
Dividiu el vostre DNI...
Sí...
entre 23.
Colló, és molt
Sí, molt llarg, tots els números del DNI.
Una calculadora?
Perquè la calculadora no et dona el resta, que és el que necessitem. Necessitem la resta, la resta.
Pues nada.
Lo que queda.
Lo que queda.
Pues ja ho faré a casa.
Vale, pues farem els deures.
Mira, en el DNI tenim 8 números, 8 números, i les lletres que no s'hi posen mai serien la I latina i la O, perquè es podrien confondre amb números també, amb un 1 o amb un 0. Tampoc hi ha la enya, perquè
perquè és una enya,
perquè es pot confondre amb altres
països. Tots els països tenen la enya,
no hauria problemes informàtics.
No, perquè és una enya a la canta.
I pel que sigui tampoc hi ha la U, no sé per què.
Perquè es confon amb la O?
No, simplement perquè, no ho sé.
No hi és.
No hi és. I d'aquesta manera queden 23 lletres. A veure, aquestes 23 lletres que queda... a veure, això, exacte.
Espera, veig.
Espera.
Calma,
Calma. Llavors, aquesta lletra ve de fer la divisió del vostre número de DNI entre 23. Dona com a resultat un nombre sencer,
sí,
i una resta.
Sí.
I aquesta resta és el que després podrem averiguar quina lletra us toca en el vostre DNI.
És la que correspon al número.
Però aquesta lletra està donada pel Ministeri de l'Interior, una taula que el Ministeri de l'Interior es va inventar, o que sea, no ho sé. I aleshores amb aquesta taula podeu mirar vosaltres la vostra lletra.
Pues que ho farem.
Qui va ser l'inventor
d'això? Tu quina lletra tens, per exemple?
Jo, per exemple, la Y.
Si tu tens la Y, a veure on està. A veure on està. Pues la resta de del teu número de DNI dividit entre 23 ha de donar 6.
Ja, ja ho sabia. Acabo de fer-ho.
Ah, ja ho has fet, perdona, ha donat 6.
Sí.
És correcte. Jo també he provat el meu, també l'he provat, i també em dona a la meva lletra.
Sí, també l'he fet.
No, el meu DNI no te'l saps.
Sí que sí. 37.433.000.
Aquesta tabla, us la podria dir, però també la podeu buscar, perquè són 22 números i la seva lletra corresponent.
I quina lletra?
Jo tinc la Z.
La Z, pues et tot de donar un 14. La teva resta seria un 14.
Agafa un cagarro i esmorza.
Val.
I jo la E.
Tu tens una E, doncs la teva resta és un 22. De totes maneres, ja us dic, això ho podeu buscar-ho. La tabla, és tabla per a substituir la lletra que està donada al Ministeri de l'Interior.
Molt bé.
Què us ha semblat, això?
Molt.
Podem aplaudir?
Sí.
I tant.
Sí.
Molt bé, Eugènia, molt bé.
I això és tot, amigos.
Caramba.
Caramba, carampita.
Bueno, bueno, ens està com se diu, il·lustrant el cançoner del duc de Calàbria, eh? Això és el duc de Calàbria. Collons, quina cosa més interessanta.
I tant.
Oi que sí, Puri?
I tant, i tant.
I per què no te sento, Puri?
No sé, jo...
Ah, sí, ara sí que
ara
te sento.
Ara sí? Vale.
Bueno, Puri, doncs... Pues...
Puc començar?
Sí, tinc que posar allò que em vas dir?
No, més tardet.
Vale, pues
quan
vinga.
Jo et faci una
Puri,
senyal.
Puri. Adelante!
Gràcies, guapo.
Guapa tu.
Bé, doncs, bona tarda. De nou aquí a retrobar-nos una estoneta per passar una estona doncs, diferent. Bé, avui us vull parlar dels falcons. Sabeu què són els falcons?
No.
Sí, és una cosa bueno, que estan a les quan tens una casa, obres la finestra o una porta i te'n vas al falcó.
Sí, és pues un au no. De llargues I, ales, com deia
sí,
el Sara.
Sí, també,
i tens,
però...
I tens flantes. I moltes plantes i legues al falcó, no?
Sí, bueno, sí, sí i no.
Jo també tinc moltes plantes al falcó.
Si ets papizot, és un falcó.
És un falcó.
Que vols que em digui?
Doncs, mireu, jo us explicaré. Els falcons són unes torres humanes que es formen presentant moltes formes. I es fa, o sigui, són unes figures humanes de manera que tots els participants estan alineats un al costat de l'altre i la resta s'enfilen a sobre. I la figura sempre mira, un cop que està feta la figura, sempre mira cap a la mateixa direcció. En aquest cas, doncs, si hi ha un escenari, doncs mirarà cap al públic. Es diferencia dels castellers perquè aquests sempre, doncs, com molt bé sabeu, s'enfilen de manera circular, formant una pinya a sota i van pujant doncs, en torres de 4, de 3 persones, etc. Aquests es posen agenollats, la primera línia està agenollada a terra i la resta doncs, van pujant, però tots són amb línia, eh? no fan cercles amb rodó. Formen part, o sigui, actuen a les tradicions catalanes doncs com a la festa de la Mercè de Barcelona o en festes populars arreu de Catalunya. Són unes construccions realment acrobàtiques i que s'anomenen sòcol. Després ja explicaré d'on ve aquesta paraula de sòcol. Apareixen a Catalunya a inicis del segle XX i la seva presentació, diguem que oficial, es fa el 15 de febrer del 2003 dintre de les festes de Santa Eulàlia a Barcelona. El seu inici ve d'un moviment geonàstic nacionalista txec fundat el 1862. I ara explicarem què vol dir sòcol. Sòcol vol dir en polaco falcó. I, com sabeu, és un ocell, eh? O sigui, agafa el nom de l'ocell. I que per aquestes persones de txeques, el falcó simbolitza la llibertat i el coratge en els països esclaus en aquella època. Són unes figures estàtiques i la indumentària és molt similar a la dels castellers, amb un pantaló, una camisa i una faixa. També van descalços i les colles es diferencien pel color de la camisa. Hi ha unes 13 colles falconeres i us les nomenaré. els falcons de Vilafranca, Vilanova i la Geltrú, falcons del Cava, falcons de Piera, falcons de Barcelona, falcons de Castellcir, falcons de Malla, falcons de Riberal, falcons Vallbona, d'Anoia, falcons de Capellades, falcons de Vilanova l'Espolla i falcons de la Salanca. S'acompanyen doncs de gralles amb un repertori típic de l'instrument que es toca a les cercaviles castelleres i els primers falcons que es van fer a Catalunya es van fer a Llorenç del Penedès a l'any 1942. El seu origen com és del segle XVIII a Praga i el senyor Johann Amos Comenius va mostrar un gran interès per la introducció de la gimnàstica en el camp de l'ensenyament. Al final del segle XVIII doncs, comencen a aparèixer a diversos països com Hongria, Txèquia i Bulgària amb associacions esportives i gimnàstiques. Cap al 1862 a Praga, el professor d'estètica de la Universitat de Carlos IV, el senyor Miroslau Tirs i un comerciant, Gindrik Funner, van fundar una associació de gimnastes anomenats Sokol, que com ja he dit abans, doncs, Sokol vol dir falcó en txec. El 1931, el mossèn Albert Bonet i Marrugat, nascut a Vilafranca, va viatjar a Praga i bé, doncs va veure que es feien aquestes figures acrobàtiques i va ser la persona que va portar aquesta pràctica esportiva a Catalunya. Aquest mossèn va ser el fundador de la Federació de Joves Cristians de Catalunya i es comencen a obrir gimnasos a Barcelona i arreu de Catalunya i fan aquesta activitat esportiva i acrobàtica. A finals del 1937 hi havia uns 25 grups en tot el Principat. Sempre estaven sota el comandament de l'agrupació religiosa que hem comentat abans. Més tard tots aquests grups es van desvincular de la federació i van passar a ser doncs, totalment autònoms i laics. Bé, per resumir, doncs, volia comentar aquesta joia d'espectacle que ho vull valoritzar i donar a conèixer, perquè clar, tenim més en mente el que és els castellers, però els falcons crec que també els hem de visualitzar i valorar. També per la... A mi em posa la pell de gallina, no? Quan veus com pugen, perquè també tremolen, tenen que aguantar tot el pes dels que es van enfilant amunt i s'enfilen doncs, un sobre l'altre.
I sempre n'hi ha algú que cau?
Home,
sap greu. Siguem positius.
Sí, quan cau.
Doncs bé, aquest és el tema que us volia presentar i no sé si heu vist alguna actuació de falcons en algun moment, però val la pena de veure'ls perquè és molt maco. És
no,
molt maco.
Jo només me'n recordo de Falcon Crest.
Pues no és el mateix, Mario. No,
però molt bé, Puri, molt bé. Un aplaudiment.
Estarem atents.
Un aplaudiment.
I tant, ben merescut.
Gràcies, amic. Gràcies.
Bueno, i ara passarem un moment allà els que et presento. Àngels, estàs desperta ja?
Sí, perfectament.
Doncs vine, cosa teva.
Bé, hola, benvolguts i benvolgudes.
Hola, què tal?
Molt bé, i vost?
Jo aquí, vost.
Molt bé, doncs mira, avui tenia pensat parlar-vos de les singularitats de l'odonímia de Gràcia.
Què?
Ah. Odonímia.
Què és odonímia?
Ara ho veuràs.
Aviam.
Ja veuràs que això ho coneixes, però he posat el títol una mica rebuscat.
D'acord.
Veuràs, així com els carrers de l'Eixample de Barcelona tenen noms que fan referència a diferents temàtiques històriques dividides en blocs, uns que estan dedicats a les institucions històriques, com poden ser la Gran Via de les Corts Catalanes, Consell de Cent, Diputació, Universitat... També n'hi ha d'altres que són sobre territoris històrics, València, Mallorca, Provença, Aragó, entre d'altres.
Calàbria.
I també els que són en homenatge a personatges rellevants, ja sigui Jaume Balmes, Bonaventura Carles Aribau, Roger de Flor, Pau Claris, i d'altres que en remeten a batalles, la de Bailén, Lepanto i Bruc. També n'hi han alguns referits a ciutats, Tarragona, Girona, València, Lleida, i també els motors econòmics, com són la indústria, la marina, comerç, etc. En canvi, al Born, dintre de la ciutat, hi trobem noms d'agrupacions gremials, com
comerç,
el carrer
Argentona,
carrer del Vidre, Escudellers, Obrador, Boters...
Sí, és curiós això, no hi havia pensat mai.
Perquè era la Barcelona medieval.
No hi agafen ara.
I allà s'hi trobaven tots plegats. Dit tot això, però avui us vull parlar de la nomenclatura d'una part dels carrers i places de Gràcia. Bé, entrem tombs de ple a Gràcia. Anem-hi, doncs. Gràcia va néixer al segle XVII, amb la construcció de l'església dels Josepets. Però el segle XIX va començar a créixer a causa de la gent que hi arribava procedent del camp per treballar a la indústria, quan encara Barcelona estava envoltada per totes les muralles i Gràcia, en canvi, oferia un espai de proximitat a la ciutat. El carrer Gran de Gràcia és una de les principals vies del districte i del barri de la vila, que des del segle XIX no ha parat de créixer i ha estat una via important de comunicació. A més d'instal·lar-s'hi el tramvia, també hi va passar el primer metro de la ciutat i el seu nom prové de ser el carrer major de l'antic municipi de Gràcia. Altres noms que ha tingut aquest carrer han estat carrer Major, carrer Major de Gràcia, carrer de Gràcia i carrer de Nicolás Salmerón, que era un polític i advocat filòsof president de la Primera República i el 1873, que només va durar un mes i mig perquè va renunciar al seu càrrec per problemes de consciència davant de que tenia que firmar condemnes de mort. Bueno, tot és bo saber. Els noms del carrer de Gràcia ens recorden la seva antiga vida rural i donen pistes de quins eren els seus antics vilatans. Així doncs, els propietaris dels terrenys de la vila se'n van adonar que el negoci immobiliari era més lucratiu que el conreu i van començar a parcel·lar els terrenys. Així cada terreny es van crear en carrer i places que cada propietari batejava al seu gust, el que creia el nom que li convenia. Tot i que l'Ajuntament, malgrat aquesta llibertat urbanística, intentava que cada propietari inclogués a la plaça amb una font per garantir l'abastiment d'aigua a la gent i així el barri s'anava articulant al voltant de cada plaça. Tal com hem apuntat anteriorment, molts dels carrers i les places de la Vila de Gràcia van ser batejades pels propietaris dels terrenys segons els seus gustos i aficions. Un exemple ben clar d'això és la plaça del Diamant i els carrers que l'envolten. Porten noms de metalls i gemmes preciosos. Aquesta plaça, en concret, es va fer internacionalment famosa, coneguda, amb la novel·la de Mercè Rodoreda, La plaça del Diamant. En homenatge a aquesta novel·la, l'escultor Xavier Medina Campeny va dissenyar una estàtua que representa a la Colometa, la protagonista de la novel·la, i els coloms, i que presideix un lloc a l'actualitat. Bé, l'explicació del nom de la plaça és el següent. Resulta que el propietari del terreny de la plaça del Diamant era un senyor que es deia Josep Rull, que era un joier de Barcelona i com a tal va voler anomenar tots els carrers de la zona, tal com acabem de dir, en noms de metalls i de gemmes precioses. Així hi ha el carrer de l'Or, el carrer de la Plata, el carrer de la Maragda, el carrer del Topassi i el carrer de Rubí.
Tot té un per què.
Sempre,
doncs sí, noia.
Sempre, sempre.
Allò que no hi penses, veritat?
Per què?
En canvi, un altre dels propietaris dels terrenys de la vila era un maçó i per aquest motiu va batejar els seus carrers en nom relacionat amb l'univers, com el carrer Planeta, la plaça del Sol. Que, per cert, la plaça del Sol és una de les més antigues de la vila de Gràcia, ja que es va construir durant la primera meitat del segle XIX. Arquitectònicament és una de les places més boniques del districte, amb habitatges de l'època i amb alguns edificis modernistes. Un altre cas que exposem és el vapor Puigmartí, que va ser motiu que els carrers dels voltants prenguessin nom relacionat amb la indústria, com són el carrer Progrés, el carrer Llibertat, el carrer Igualtat i el carrer Fraternitat, entre d'altres també. En canvi, el carrer Perill, que inicialment es deia carrer Pelegrí, està en ple nom de Gràcia i deu el seu nom a un fabricant tèxtil que es deia Pelegrí Viladiu. Però amb el pas del temps va adoptar aquest carrer, en comptes de Perill, va canviar, de Pelegrí, va passar a dir-se Perill, degut a la perillositat que tenia la gent que hi transitava, ja que estava ple de sots i les nits no hi havia molt poca il·luminació. També, sí, també és cert que es diu que és el nom de Perill és una derivació del nom de Pelegrí. Bé, hi ha aquestes dues hipòtesis, però la que té més rellevància és aquesta de carrer de Perill per la manca d'il·luminació i pels sots que tenia. També tenim el carrer de les Tres Senyores, en honor a les esposes de Torrente, Massens i Rabassa, que eren Mercè Frigola i Poc, Teresa Rabassa i Puig i Teresa Batet.
Ah, per això hi ha el passatge Frigola.
Respectivament. El 29 d'abril del 1861, Torrente, Massens i Rabassa van adquirir un lot de tres peces de terra i quan va ser l'hora d'urbanitzar-les, la propietat de tots tres van dedicar un carrer a les seves respectives dones, d'aquí el nom de les Tres Senyores. Però un d'aquests propietaris era gallec, el senyor Torrente Flores, però la toponímia popular va convertir el nom propi en un nom de torrent. Així, el carrer Torrent de les Flors.
Torrent de les Flors.
Bueno, bé, això vol dir que el senyor Torrente es va fer un auto-homenatge, no? Va, perquè se'l va dedicar ell sol.
I després va fer pel·lícules.
Aquest
senyor va ser un altre.
Torrente.
Torrente, ah sí, clar, va ser un altre. No et havia agafat. Bueno. Bé, perdoneu-me, el buen ho tinc clavat.
Bé, d'acord,
seguirem.
Gràcies. De què?
Després també tenim la plaça Rovira i Trias, que deu el seu nom al qui va ser l'arquitecte municipal de Gràcia, Antoni Rovira i Trias, deixeble de Gaudí i un dels urbanistes més populars de la ciutat, autor de nombrosos edificis i construccions com el Mercat de la Concepció, el del Born i el de Sant Antoni. Per això la plaça recorda amb el seu nom i amb una escultura de bronze a tamany natural. També tenim una altra plaça, la plaça de la Revolució.
Que és aquesta m'agrada.
Sí, t'agrada, oi? Molt revolucionari que ets tu.
Sí.
És un altre d'aquests llocs que explica la història d'aquesta antiga vila independent de Barcelona. Va ser construïda en el segle XIX, quan Gràcia era encara un poble. La plaça va ser batejada a nom de plaça d'Isabel II, en honor a la reina d'Espanya. No obstant això, després de la revolució que va posar fi al seu regnat, la plaça va passar a dir-se plaça de la Revolució de 1868, nom que va tornar a perdre durant la dictadura i que es va aconseguir recuperar durant la democràcia.
Bé,
ara ens n'anem a la plaça Vila de Gràcia, d'Orient i de la Constitució o de Rius i Taulet. Sí, són alguns dels noms que ha tingut aquesta plaça fins que una consulta ciutadana va decidir rebatejar-la amb la seva denominació actual, la plaça de la Vila de Gràcia, per tenir allà la seva seu l'Ajuntament del districte. Després, també tenim la plaça de la Virreina, que l'origen d'aquesta plaça es remunta a la fi del segle XVIII, quan en el lloc hi havia una finca propietat del virrei espanyol al Perú, que va ser heretada per la seva vídua en morir. Des de llavors la zona va ser coneguda com des de la Virreina, mantenint la seva denominació fins als nostres dies. Bé,
d'acord.
També, bueno, encara en diré una més, la comunitat gitana de Gràcia va aconseguir canviar el nom de la seva plaça, plaça del poble romaní, el 1993, per plaça del poble gitano, ja que fa més de 200 anys que el poble romaní va instal·lar-se a la vila de Gràcia i aquesta plaça és un testimoni de la seva estreta relació amb el barri. Fruit d'aquesta relació va néixer la rumba catalana, estretament lligada a la ciutat de Barcelona.
Rumba.
D'entre les seves figures més rellevants en destaquem els gracients Antonio González, el Pescailla, marit de la Lola Flores,
l'inventor dels espetos,
i Gato Pérez, argentí d'origen i gracienc d'adopció.
I barceloní.
Barceloní. Una curiositat de Gràcia són els carrers que canvien dues o tres vegades de nom al llarg del seu recorregut. Això es deu que cada tram del carrer pertanyia a un propietari diferent. Per exemple, hi ha un carrer que comença sent el carrer Montseny, segueix amb la Perla i acaba sent Sant Lluís. Llavors, és a dir, que en un mateix carrer tenen tres canvis de noms. I per últim, dius-vos que amb l'annexió de Gràcia a Barcelona el 1897 es van haver de canviar alguns noms dels carrers perquè coincidia amb altres de la ciutat comtal. A partir que es va edificar la Vila de Gràcia, va passar de 90 anys de tenir 1.000 habitants a tenir-ne 50.000. I bueno, fins aquí aquesta parcial història de la nomenclatura dels carrers de Gràcia.
Sí, molt bé, molt interessant,
que us hagi agradat.
Molt interessant.
I tant, molt interessant,
Àngels. Molt interessant, nunca t'acostaràs sense saber una cosa més si escoltes a les nenes de Com
tu diries.
Ai, ens despedirem amb aquesta cançó. Heli. La nena ha dit Gato Pérez, no? Això és rumba de Barcelona, del senyor Gato Pérez.
Gato Pérez.
Yeah. Hasta aquí un bizcocho. Hasta la próxima.
Adeu, adeu, adeu. Adeu. La nostra rumba de Barcelona està marejada de volta al món. La nostra rumba de Barcelona està marejada de volta al món. La rumba neix al carrer, filla de Cuba i d'un gitanet. La rumba neix al carrer, filla de Cuba i d'un gitanet.